A Ràdio Vilafant, les veus del matí.
Entrem ja en aquesta segona hora de programa, en aquest divendres i a les portes d'un nou cap de setmana, com dèiem, festiu al nostre municipi de Vilafant. Àgata Albero, molt bon dia, benvinguda a les veus del matí, una nova setmana.
Molt bon dia i molt contenta de ser aquí sempre.
De què ens parles avui, que veig que portes molts apunts i una petita sorpresa també?
Sí, sí, sí. Bueno, d'entrada, feliç primavera, Mercè. Feliç primavera.
Igualment.
Perquè, bueno, jo crec que després d'aquestes pluges que tan bé han sentat el territori, és un goig, no?, moure's pel nostre territori i veure que tota la terra està agraïda i que bueno, en podrem menjar els seus fruits, també, mm-hmm. No?
Sí.
El cert és que a mi la primavera m'agrada molt, però la primavera, jo com l'entenc aquí al territori, a part, doncs de tots aquests productes meravellosos que ens ofereix, perquè ja tenim els primers tirabecs, faves, pèsols, alls tendres i també els espàrrecs de marge, no?, per fer aquests remenats boníssims. És una època de fires, de trobades familiars. És el moment de la mona, és el moment també de novetats editorials i una mica de tot això m'agradaria parlar avui.
Doncs vinga, per què vols començar? Perquè clar, amb tanta informació, Àgata, aviam si ens faltarà
minuts.
A veure si ens hi cap.
Sí, anirem ràpid. Fires que volem destacar. A veure, evidentment no podem obviar on som i què teniu a Vilafant, que esteu de festa aquest cap de setmana, no?, amb la Fira del Conill. Jo voldria felicitar des d'aquí una fira que porta 28 edicions.
Mm-hmm.
Això són molts anys, és
uns
a dir,
quants.
D'aquí dos seran 30 anys celebrant la Fira del Conill.
Que de seguida és dit, eh?
Home!
No, són molts
meva,
anys.
Mare meva, a mi em sembla impressionant. I també felicitar perquè al final estem promocionant una carn tan saludable, no?, que per desgràcia s'està deixant de consumir perquè potser la gent no la sap cuinar. Hi ha qui es queixa dels ossos, però jo crec que són els mateixos que es queixen de les espines de les sardines o del peix, no?, que dius, en quin moment ens hem tornat tan mantes, no?, per què, no?, trobar tan incòmoda una carn que és tan bona i tan saludable i tan senzilla de cuinar. Vull dir que convidem a tothom des d'aquí a passar per la Fira del Conill i a gaudir-la.
Aquest diumenge, exacte.
Per altra banda, i coincidint, però amb un territori com el nostre, que ràpidament amb un cop de cotxe hi som, podem acabar un dia, una mica el dia anant a la del Tortell de Bàscara, no?, en aquest mercat del Tortell que també reivindica aquest dolç que és tan nostrat, no? El dolç que sí que parla, si parlem de la recepta tradicional, estaríem parlant de massapà i fruita, però com el forn de Bàscara també ha innovat amb aquest de xocolata i canyella i que sembla ser que té molt èxit, no sé per què.
Home, pot ser una bona combinació, eh? Mira, que jo sí. No sóc gaire de tortells, però la xocolata i la canyella,
oi? Jo crec que
marida molt bé.
Jo crec que sí. I per acabar, parlant d'aquestes tres fires, no?, parlant de fires, la del Brunyol, perquè a veure, és la de casa meva, no?, la de Garriguella. És una fira que jo espero i esperem molt els veïns i veïnes de Garriguella cada any, perquè sí, és aquell moment de trobar-te amb amics, coneguts, saludats, també amb la família, i de menjar molts brunyols, perquè et penses que en menjaràs dos o tres, però al final són tan bons, no? Perquè a més hi ha aquella olor que es va, de la qual es va impregnant el poble, no?, que és una barreja entre l'anisat de la matafaluga i el dolç i per què no, evidentment, el fregit, que sempre també és atractiu, que et va com encisant, no? Vas caminant pels carrers del poble i dius, he de menjar brunyols perquè són tan i tan bons, no? Això serà, per això ja, més el cap de setmana, és a dir, el divendres 18 és la inauguració i el 19 d'abril és la fira. Per tant, esteu tots més que convidats quan ja hagueu passat per la del Conill i la del Tortell, doncs escolta'm, és el moment d'anar a Garriguella. I bueno, lligant tot això amb dolços, parlar de la mona, perquè jo no sé si els nostres oients, o tu, et pregunto, si sabem l'origen real de la mona.
No.
No? Bueno,
no.
Podem parlar, no?
I és una tradició que no s'està perdent, no?
No. Jo penso que bueno, només cal passar per davant de les pastisseries. Ara n'hi ha una en concret que ens queda lluny perquè és a Barcelona, però bueno, com a capital de Catalunya sí que val la pena anomenar-la, i és que amb motiu d'aquest any mundial on Catalunya és la regió mundial de la gastronomia, pastisser Cristian Escrivà ha fet una mona en homenatge a Catalunya on tota Catalunya amb els seus productes surt representada. És enorme, és preciosa, i hi ha des del món del vi totes les DOs possibles de productes que representen el territori i que, bueno, és bonic veure. Per tant, perdre's no s'està perdent. Jo crec que sí que és veritat que doncs depèn del pressupost que un tingui, o si té més de dos d'un fillol, prefereix fer-la a casa, i per què no? Per què no? Amb una bona base de pa de pessic i després guarnir-la segons els gustos del nostre fillol o fillola, però després també aquestes obres d'art que fan a les pastisseries. Bueno, jo penso que és maco.
Un cop l'any, no?
Sí, un cop l'any. I això, no? La tradició, eh? Explicar que la mona... El mot mona ve del monus, que és un mot àrab que vol dir regal, per tant, sempre ha estat un present, no? Que la mona ja se cita al segle XV, per tant, estem parlant de molts, molts segles, no? I també ens preguntava una mica per què ous i per què després de xocolata, perquè originalment no ho eren pas de xocolata, no? Els ous, al final, el que representen, no?, són un símbol de regeneració, de fertilitat, no oblidem que estem a la primavera, i tot i que ve d'un ritus pagà, no?, que hi ha grecs i romans i també els perses feien aquests obsequis dels ous, no?, nosaltres ho fem ara, a la primavera, que és un moment molt de... De naixement, d'explosió de la vida, no? I el tema dels ous de xocolata té a veure més amb un fet més modern, diríem. O sigui, no és fins al segle XIX que hi ha la possibilitat que a les pastisseries es pugui utilitzar uns motlles metàl·lics per fer figures vàries, que es diu, home, anem a Barcelona, justament, i es diu, hi ha la llegenda de que és el pare de Cristian Escrivà, qui... porta aquesta tradició a Barcelona i diu, anem a ser una mica més moderns, fem una mica d'innovació i convertim aquests ous, que eren ous bullits i després guarnits, en ous de xocolata, no? De l'ou de xocolata es comença ja a crear motlles amb mil formes fins avui en dia. Que podem
I el
veure
propi ou gros de xocolata.
Exacte, no? L'ou gros que a més és un gust trencar-lo.
Perquè aquesta tradició d'on te ve?
No, aquesta tradició ja ve dels romans, és a dir, és de molt antic, de molt antic. No, el fet de regalar la mona és a partir del segle XV, això, que els àrabs la introdueixen com un ritus pagà, eh?
Però amb diferents tradicions, vull dir que aquesta tradició, vull dir que s'ha extès a nivell mundial o hi ha
no,
regions, països...
No, a Europa hi ha la tradició d'anar a buscar ous. S'amaguen els ous, el conillet de Pasqua és el que amaga els ous pel bosc i els nens amb el seu cistellet el van acollir. Llavors aquesta és una tradició que també ha passat als Estats Units. El món anglosaxó diríem que ho celebra d'aquesta manera.
Mal.
I a València encara mantenen aquell brioix amb l'ou al mig, que seria la mona que havíem tingut fins ara aquí, que era un pa dolç amb un ou guarnit.
Un pa de pessic.
Sí, sí. Un pa de pessic o podia ser tirant el tortell també, eh? Vull dir que la massa... Pot ser de brioix...
Per això que cada regió, cada país ho ha adaptat una miqueta a la seva manera.
Sí, sí, sí. Però realment el que sí sorprèn a molta gent als estrangers, i ho he pogut comprovar, és aquesta meravella d'obres d'art que fem a les pastisseries catalanes, eh?
Uh-huh.
Perquè no, ja et dic que no a gaires llocs més. Només ho he vist en un lloc, és molt curiós, i és a Turquia. Que vam quedar molt parats d'una zona que era catòlica, d'un barri, on algunes pastisseries hi havia mones de xocolata i en formes. I vam dir, uau! Va coincidir que era Setmana Santa, un viatge que vaig fer allà, i sí, sí, em va sorprendre. O sigui, ja no és només barceloní, sinó que també hi ha una part d'Istanbul que celebra...
Algun català o catalana
jo crec que sí.
Devia haver-hi per allà.
Jo crec que sí, que sempre estem per tot arreu.
Clar,
no?
Això ho porto cap aquí i ho dono a conèixer.
Absolutament. I bueno, acabar una mica, com no ens veurem ja fins després de Sant Jordi, a parlar de novetats editorials, que avui vinc a parlar d'una novetat pròpia, d'acord?
Ens fa molta il·lusió, Agata, que ens portis el teu llibre. És el primer?
No, la veritat és que és el tercer. El primer va ser una col·laboració on em vaig encarregar de coordinar una mica el tema de cuiners i receptes. El segon ja sí que va ser el del llobarro, que va ser un encàrrec de l'Ajuntament de Roses i de la confraria, on 15 cuiners cuinaven receptes amb llobarro. I aquest és, forma part d'un projecte ja molt, molt especial que té a veure amb les jornades que organitzem a diferents poblacions de la Costa Brava i que pertanyen al territori Galb Costa Brava, que és el grup d'acció local pesquer, i que jo sempre vaig dir des del primer moment, l'any 2023, quan vam celebrar les primeres jornades, que consistien en posar dones a cuinar juntes receptes amb peix, dones migrants, dones grans, que fessin aquesta transmissió de coneixement. Han estat dos anys de jornades molt boniques. Aquest any les tornem a fer i la inauguració serà a Llançà el dia 10 de maig i presentarem un llibre, que és aquest que et porto i que et vull regalar.
Moltíssimes gràcies.
Perquè
les dones i la cuina marinera.
Exacte.
Receptes d'aquí i d'allà amb peixos del Mediterrani.
Sí, el que podem trobar aquí és que són receptes, potser, algunes de dones nascudes a Catalunya, algunes de dones nascudes a Hondures, al Marroc, fins i tot a Geòrgia, que adapten la seva recepta amb peixos d'aquí. I com pots veure, jo no sé si estàs podent apreciar, però hi ha unes il·lustracions precioses.
És el primer que crida l'atenció.
Eh que sí?
Jo crec que, de fet, és com haurien de ser tots els llibres de cuina, no? Que impacti, no? Aquestes imatges, sí. Aquests dibuixos, a banda de la recepta, sí. Que sí. Evidentment és el que importa, no? Però el primer que veus és el que et crida l'atenció.
És una meravella. Això, tot això és responsabilitat absoluta, 100% de la Sònia Estévez, una il·lustradora i dissenyadora gràfica també d'aquí de l'Alt Empordà, amb qui col·laboro sempre que tinc un projecte. I quan més bonic és, més bonic fa que ella llueixi el projecte. No? Per tant, molt contentes d'haver fet aquest equip entre les dues i molt agraïdes al GALP Costa Brava i a la Diputació de Girona, que són qui financia aquest projecte per deixar-nos explicar-nos aquí. Només acabar i dir-te que aquest llibre es podrà trobar a la venda a la llibreria 22, de Girona, a la Central del Raval, a Barcelona, a algunes parades de la Creu Roja per Sant Jordi, i per què això? I amb això acabo. Tots els beneficis de la venda d'aquest llibre aniran a un projecte de dones que té la Creu Roja, que es diu Trata, i que vol ajudar a dones a sortir del món de la prostitució, en el qual van ser ficades, evidentment manipulades i enganyades. Per tant, ens fa molt, 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 molt contentes que aquest llibre, de més, serveixi per recolzar dones en situacions tan dures com aquesta.
Doncs, Agata, felicitats, enhorabona per aquest gran projecte, a banda de l'edició, no? del llibre que hi ha al darrere. Quantes receptes estem parlant?
Estem parlant de 12 receptes d'aquí i d'allà. D'aquí i d'allà, quan diem d'aquí i d'allà, tenim receptes del Marroc, de Gàmbia, de receptes també fins i tot d'una dona fantàstica nigeriana, però tenim també de la Carmeta, la Carme Barberà, la remendadora de xarxes que viu a Roses des que és petita, però que va venir amb la seva família de la Cala, de l'Ametlla de Mar, com molts dels pescadors, no? Els anomenats caleros. Perquè, per tant, és un llibre entranyable, perquè a més intentem explicar una mica una breu història de cada una de les dones, i cada recepta té el nom d'elles, evidentment, que són les autores.
Receptes senzilles,
sí.
No? Perquè per aquelles tothom. Persones que ens costa a vegades doncs, fer alguna sí. recepta de peix, doncs que no tinguem excuses.
Senzilles i assequibles, és a dir, amb peixos que no són cars, no hem anat a cuinar receptes ni amb rap, ni amb peixos doncs, que potser no estan a l'abast de tothom, sinó amb peixos com la molla, que seria una mena de lluç més suau i per tant també més assequible, o amb canana en comptes de calamar, que el calamar ja sabem que a vegades doncs, pot pujar més de preu, o inclús amb alatxa, que seria la substituta de la sardina. Parlem molt de peixos termòfils, que ja que jo vaig col·laborar en el llibre de les termòfiles també he volgut que hi fossin presents.
Doncs, Àgata Albero, moltíssimes gràcies per portar-nos aquesta nova meravella.
Gràcies a tu.
I si algú vol més informació, sempre et pot seguir a xarxes socials i poder-ho comentar i parlar.
Molt rebé.
Que vagi molt bé la Diada de Sant Jordi.
Igualment.
Amb aquest nou llibre a les teves mans. Molta sort, molts èxits i fins a la propera.
Fins a la propera. Moltes
gràcies.
Ganes.
Bon dia.
Adéu.
Recupera tot el contingut del programa a radiovilafant.net.